Si teniu ganes d'aprofundir en investigacions esportives, hi ha un parell de novetats interessants de cara a aquest proper Sant Jordi que giren sobre la qüestió del Barça Gate. I sobre el Barça Gate avui en volem parlar amb en Jordi Sunyer, que ja sabeu que ens fa aquesta secció que es diu Esports per Damis, en la qual, pels que som menys profans en la matèria, aprenem moltes coses. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bé, molt bé, bon dia.
Escolta, explica'ns una mica què és això del Barça Gate, però fàcil, eh?
Que s'entengui.
Ho intentarem perquè té moltes branques i per analitzar totes les branques, com bé deia Joel, millor que feu referència als llibres que ara que s'acosta Sant Jordi apareixen com a novetats editorials. N'hi ha un de la Marta Ramon, companya de RAC1, que és més genèric, al voltant del desastre del Barça durant els últims anys de la gestió de Josep Maria Bartomeu, i n'hi ha un altre del trio Adrià Soldevila, Sergi Escudero, Sique Rodríguez, que potser, tot i que també és més genèric al voltant de la situació del club, però fa molta incidència en aquest Barça Gate perquè tots dos, especialment l'Adrià i en Sergi, van ser els que van aixecar el tema i, per tant, els que coneixen més detalls d'aquest anomenat Barça Gate, que em fa gràcia perquè és molt fàcil utilitzar aquest sufix gate, inspirant-nos en el Watergate per batejar qualsevol cas d'espionatge, corrupció, males praxis a la gestió d'una institució. Però en aquest cas tindria sentit, perquè el Barça Gate va ser un dels fets, no l'únic, però va ser un dels fets que va fer insostenible la gestió de l'anterior directiva del Barça presidida per Josep Maria Bartomeu.
Que, Jordi, si no s'hagués destapat tot plegat, on seríem ara?
Amb en Bartomeu, encara, potser.
És una bona pregunta, però això són d'aquelles preguntes vitals que es poden donar en referència a moltes situacions de la vida. Si no hagués fet allò, si no hagués passat allò, on seria ara? No ho sé. A veure, com et dic, és només un dels fets que precipita la caiguda de la Junta de Bartomeu. Evidentment, hi ha una situació econòmica nefasta, crítica, hi ha una situació esportiva mediocre, és a dir, hi ha molts factors, però aquí hi ha també un component ètic. Ja saps que en aquest país, ja sabeu que en aquest país som molt de l'estètica, els catalans ens perd l'estètica, ens ho han hagut de dir de fora, però és veritat. Llavors, quan hi ha una qüestió d'aquest comportament d'ètica dubtosa, l'escàndol és bastant considerable i això és el que va passar amb el Barça Gate. Quan arrenca tot plegat? Recordem-ho, això fa dos anys ja que va arrencar el Barça Gate, just abans de la pandèmia. A través de la cadena SER, l'Adrià Soldevila i en Sergi Escudero, en el programa d'en Sique Rodríguez, van destapar que el Barça tenia contractat una empresa anomenada I3 Ventures que, a través de comptes anònims a les xarxes socials, sobretot Facebook i Twitter, es dedicava a publicar missatges de descrèdit i ofensius contra periodistes, jugadors, exjugadors, polítics i altres persones de l'anomenat entorn del Barça, sovint d'un mateix perfil, però gent crítica amb la Junta de Bartomeu o directament partidària de l'anterior Junta, de Joan Laporta, independentistes. També hi ha objectius d'aquesta campanya d'un perfil que no quadraria exactament, perquè, per exemple, es va destapar algun missatge que feia referència a Leo Messi, a l'entorn de Leo Messi. Però hi havia missatges contra Gerard Piqué, contra Pep Guardiola, contra Víctor Font, que va ser candidat a la presidència del Barça a les últimes eleccions, contra Jaume Roures,
etcètera. Però, per tant, etcètera, Jordi, etcètera, perquè ens entenguem, eren tot de comptes anònims que es dedicaven a escampar determinades coses sobre tota aquesta gent, no?
Sí. És molt curiós perquè després, tant en seu judicial com en entrevistes periodístiques, hi ha hagut treballadors i antics treballadors d'I3 Ventures que han parlat i que han explicat com ho feien, i és un procés realment frapant perquè es compren d'alguna manera, es compren barats aquests comptes de Twitter anònims, a la majoria de casos es compraven a Rússia, i la feina que feia aquesta empresa era humanitzar aquests comptes. Per això, sovint els primers mesos del Barça Gate es parlava de bots, perquè realment eren comptes que anteriorment estaven inactius o es feien servir com a bots. Un bot és un compte de Twitter que repiula automàticament en funció de determinades etiquetes o determinades paraules, per explicar-ho així molt a grosso modo. Llavors, el que es feia des d'aquí era humanitzar aquests bots, és a dir, donar-los un nom, donar-los una fotografia que els donés una aparença humana, per entendre'ns, i durant uns mesos no publicar res referit a la campanya en qüestió, sinó fer creïble el perfil com a persona humana. És a dir, hi havia un d'aquests perfils que es feia anomenar, crec que recordar, Sergio Rodríguez, I abans de començar a llançar tots aquests missatges, aquest sobretot era un compte molt actiu contra periodistes que es consideraven crítics, tenia una sèrie de tuits que més o menys tu podies considerar normals, de llocs on pretesament havia estat, evidentment no hi havia estat, és a dir, agafava fotografies d'altres usuaris o fotografies de llibreria per fer creure que havia estat en un lloc determinat o recomanava, no sé, llibres o programes de televisió, el que fos. És a dir, hi havia un temps d'humanitzar el perfil i llavors, a partir d'un moment determinat, tots utilitzar-lo en aquesta campanya.
Jordi, perdona un moment, i aquests comptes, quan els compraven amb un determinat nombre de seguidors?
No, no necessàriament. A partir d'aquí també hi ha una feina de fer-te visible d'alguna manera. És a dir, a través d'aquests comptes, quan el compte passa a ser humà, la persona o persones que el gestionen saben com començar a generar atenció a les xarxes socials perquè tu comencis a ser seguit. T'adreces a persones determinades, utilitzes determinats hashtags que en un moment en concret són trending topic o tenen una rellevància important, és a dir, hi ha tota una sèrie d'estratègies perquè aquests comptes que són bots i que no tenen incidència, no tenen seguidors, comencin a tenir seguidors i comencin a fer veure que són comptes d'una persona normal, per tant, poden tenir seguidors i ells també, evidentment, seguir a altres persones. Clar, estem parlant d'una empresa que, i3Ventures, que és especialista en crear estats d'opinió, sobretot a través de les xarxes socials, i sobretot ho havia fet abans en campanyes polítiques perquè, i aquí comencen a venir les coses interessants del BarçaGate, havien treballat en favor de campanyes polítiques, bé cert que de signe divers a l'Amèrica Llatina, és a dir, tant havien treballat per Sebastián Piñera, l'expresident de Xile, centre-dreta, com per Rafael Correa, a l'Equador, que tirava més cap a l'esquerra, però a l'estat espanyol van treballar per organitzacions i entitats unionistes contràries al procés independentista. Posteriorment, s'ha sabut que tant davant dels anteriors membres de Junta com davant de gent del seu entorn, com davant dels auditors de Pricewaterhouse, que van ser els que varen haver d'investigar en primera instància una mica tot el percal, Josep Maria Bartomeu va assegurar que d'alguna manera s'hauria vist obligat a contractar aquesta empresa i i3Ventures fent referència a pressions de Madrid per la contractació. Ja sabem que aquí utilitzem Madrid amb aquest significat tan eteri, Madrid, però tots més o menys sabem on anem a parar. Un dels exdirectius del Barça...
On anem a parar, Jordi? Perdona, és que això és esports per damis, eh?
Sí, sí, exacte.
A tot el que representa Madrid, govern espanyol, els funcionaris de l'Estat, ministeris, és a dir, tot el...
Que sortim, evidentment, de l'àmbit esportiu, ens anem a l'àmbit polític.
No. Àmbit polític.
Som molt d'amis, ja ho has vist, no, Jordi?
Aquí és on hi ha una de les claus de volta de tot plegat. Perquè, com us deia, un dels exdirectius del Barça que va dimitir arran de tot aquest cas, Emili Rosó, va assegurar ja fa un any, en una entrevista a RAC1, que aquesta petició, entre cometes, de contractar i3Ventures pel Barça l'havia realitzat una persona molt propera a l'aleshores vicepresidenta del govern espanyol, una tal Soraya Sáenz de Santa Maria.
Aquesta noia estava darrere de tots els merders, eh?
D'on ve això? 2016, si us recordeu, cas Neymar, que acaba a judici, i el Barça accepta el 2016 un acord amb la Fiscalia i l'Advocacia General de l'Estat perquè ni Sandro Rosell ni Josep Maria Bartomeu, com a persones físiques, fossin condemnats per frau fiscal en el fitxatge de Neymar, i en canvi que fos el club, Futbol Club Barcelona, el condemnat a pagar una multa superior als 5 milions d'euros. Des d'aquell dia es pot dir que el Barça ha estat un club delinqüent, perquè aquesta gent va pactar amb Fiscalia i Advocacia de l'Estat que el condemnat fos el club i no ells dos com a persones físiques. En aquell moment, al capdavant de l'Advocacia de l'Estat hi havia Eugenio López, que és una persona considerada molt propera a Soraya Sáenz de Santa Maria. No hem d'oblidar que tot el que estem explicant succeïa en els mesos més calents del procés i al voltant del referèndum de l'1 d'octubre, 2016-2017. Jo crec que aviat, i sobretot gràcies a la bona feina de l'Adrià Soldevila i d'en Sergi Escudero, que continua, aviat trauran més obres sobre tota aquesta qüestió i no puc avançar més, però com diria aquella novel·la, se sabrà tot. De moment, el que se sap és que durant la detenció de Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer al març de l'any passat, del 2021, i posterior registre a les oficines del club i als domicilis particulars dels dos, els Mossos d'Esquadra van trobar llibretes amb anotacions que vincularien aquesta actuació del club i aquesta generació de campanyes a les xarxes socials també amb tot l'entorn unionista a Catalunya. Perquè ja us he comentat que moltes d'aquestes piulades anaven contra persones significades a favor de l'independentisme i significades a favor que el Barça es pogués utilitzar com un vehicle per a aquesta causa. Perquè jo crec que no diem cap bestiesa si diem que la dimensió i l'importància del Barça fa que sectors molt importants i amb molt pes dins la política i l'economia de Catalunya tenen absolut pànic a que el Barça caigui en, entre cometes, determinades mans, perquè evidentment pot ser un vehicle molt potent. Això sí, tot això ho hem de mantenir encara com a presumpte, perquè malgrat que les proves que han aportat l'Adrià, en Sergi i en Sique són flagrants i malgrat que ja han transcendit diverses declaracions davant del jutge, el cas encara està sub judice i per tant no hi ha una sentència ferma. En concret, fins al mes de maig han d'anar prestant declaració diversos exdirectius del Barça, el mes de maig hi ha una tongada, el mes que ve hi ha una tongada de declaracions previstes, i hi ha una qüestió interessant, que és que l'imputació pel cas, que és contra l'anterior president Bartomeu, la seva mà dreta Jaume Masferrer, l'exdirector general del club Òscar Grau i l'excap dels serveis jurídics Román Gómez Ponti, és per administració deslleial i corrupció entre particulars. I us podríeu plantejar, home, si aquí la història i l'escàndol ve de la difamació, de l'insult, de la calúmnia, com és que això no es manifesta? De moment, hi ha una cosa clara i confirmada per a l'auditoria externa de Pricewaterhouse que es va fer just després que esclatés tot plegat, que és que el Barça es va gastar més d'un milió d'euros en aquest servei, si se li pot dir servei, i que les factures es van trossejar perquè cap d'elles arribés a la quantitat de 200.000 euros. Perquè 200.000 euros és la quantitat a partir de la qual aquesta despesa hauria hagut de passar per l'aprovació de la Junta Directiva.
Clar.
Si la factura és inferior a 200.000 euros, no havia de passar per l'aprovació de la Junta i, per tant, els 3 o 4 de dalt, per entendre'ns, Bartomeu i el seu cercle de confiança, podien fer tot el que volguessin en aquest sentit.
I els conceptes, Jordi, d'aquestes factures, què eren? Serveis bàsics? Serveis varis?
Monitoratge de xarxes socials.
Ah.
És a dir, és normal que una gran empresa, i això vosaltres ho coneixeu, vosaltres sabeu el que és un clipping, clipping de premsa,
sí,
o un dossier de premsa. És a dir, hi ha moltes empreses que fan reculls de premsa d'ús intern en què reflecteix què es diu d'ells, empreses o organitzacions o institucions, què es diu d'ells als mitjans de comunicació i també a les xarxes socials. Això el Barça també ho fa i ho continua fent i és lícit i és normal per saber, per tenir informació sobre la teva reputació. El que passa és que sota aquest concepte es va contractar aquesta empresa per una finalitat molt diferent, que era generar un estat d'opinió. És a dir, ser reactiu en aquest sentit i pressionar d'alguna manera o generar informacions o això, estats d'opinió, que motivessin que, o volguessin motivar que una part important de la massa social del Barça es formés una opinió sobre determinades persones, evidentment favorable al que pensava la Junta i contrari a aquestes persones.
Perquè, escolta, Jordi, ningú es va estranyar de que aquestes factures fossin tan recurrents i tan habituals i sempre amb el mateix concepte. És a dir, un servei d'aquestes característiques pot arribar a costar tants diners i d'una forma tan permanent?
No, i aquí és on radica la imputació que se'ls planteja a aquestes quatre persones. Insisteixo, això es feia d'alguna manera parcialment d'esquenes a la resta de la Junta Directiva perquè el trossejat de les factures permetria que l'operació fos d'alguna manera una mica més opaca o una mica més dissimulada. Però per això, precisament, per aquest fet de trossejar aquestes quantitats i a més per pagar una quantitat que després les auditories han demostrat que estava fora de mercat, aquest vicepresident, exvicepresident que us comentava, Emili Rosó, va arribar a dir que ell podia tenir sospites, després va rectificar, però clar, ja va llançar la pedra, que podia tenir sospites que algú havia posat la mala caixa, perquè les quantitats que s'havien pagat per aquest servei estaven fora de mercat i això l'auditoria ho reconeixia. Per això La causa és per corrupció entre particulars i administració deslleial. A mi no em deixa de sorprendre perquè en anteriors declaracions en seu judicial i amb aquestes entrevistes que us comentava, s'ha fet evident que l'empresa en qüestió feia el que feia. Els seus treballadors han reconegut que elaboraven memes i continguts ofensius contra determinades persones i pressionaven periodistes crítics a través de Twitter, però no s'imputa cap delicte de difamació, d'injúries o de calúmnies. De fet, la setmana passada, i això també m'ha servit per lligar aquest cas amb l'actualitat, la jutgessa que instruïa una denúncia particular de Jaume Roures contra Josep Maria Bartomeu, pel mateix fet, en aquest cas per calúmnies i injúries, perquè Jaume Roures era una de les dianes de tota aquesta campanya, la va arxivar. Per cert, jutjat número 13 de Barcelona, jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Si heu seguit la informació del procés durant tots aquests últims anys, potser us sona.
Sí.
Curiosament, és el mateix jutjat que ha instruït les causes contra els organitzadors del referèndum. Per tant, aquí tenim una altra peça que encaixa una miqueta en el puzzle de tot plegat. A la sentència, la jutgessa argumenta que no hi ha indicis que ni Bartomeu ni la seva mà dreta, Jaume Masferrer, fossin els responsables últims de la contractació de l'empresa amb l'objectiu de difamar aquestes persones. I us llegeixo un castellà part de la sentència perquè m'ha semblat sensacional. Diu, se trata de comentarios feos, inadecuados, innecesarios, que dicen más de quién los hace que de quién los recibe. No son deseables, pero por su entidad, y estando referidas a un personaje público, y el señor Roures lo es, no pueden ser consideradas como unas injurias de carácter grave, y las leves son atípicas, pues quedaron despenalizadas. O sigui, con que ets un personatge públic, barra lliure, tu.
Clar.
Sí.
Barra lliure. I més, espera.
Després el que dona benzina als trolls de Twitter, per exemple.
Exacte.
Correcte. Por genéricas y no venir referidas a hechos concretos, carecerían de relevancia penal expresiones tales como acoger etarras en casa, sobornar, financiar el golpe de Estado, chantajear a los medios con el fútbol, presionar, abusos laborales y corrupción, ser un mangante. Totes aquestes coses s'havien publicat en aquests comptes falsos a Facebook i a Twitter, sobretot a Facebook, hi havia una pàgina que es deia, no sé si encara està activa, Jaume, un film de terror, i en què, és que és de riure però no plorar, hi havia tota una sèrie de memes amb la cara de Jaume Roures, n'hi havia un en què, amb la cara de, és a dir, un individu amb la cara de Jaume Roures que feia una pintada en una paret on es llegia Gora Eta. És a dir, les coses anaven a aquest nivell.
Sí, sí, encara hi és, eh?
Sí, un perfil de Facebook.
Encara hi és, eh? A Facebook, sí, sí.
Encara hi és, doncs... Sí. Podeu riure una estona i prendre una mica dimensió de la magnitud de la tragèdia. Però el que és més gros és això, que si acaba ben condemna pel Barça Gate, no serà per aquestes publicacions, que són absolutament denigrants, sinó que això acabarà sent secundari i que el motiu pel qual hi haurà aquesta condemna és aquest que comentàvem amb en Joel, i que és evident que és trossejament de factures... per darrere de la majoria de la junta directiva i pagant un sobrepreu per un servei que no tenia ni de bon tros aquest preu en el mercat, perquè aquí varia la quantitat. Hi ha qui considera o hi ha qui estableix que es podien haver arribat a pagar fins a més de 2 milions d'euros, però per les diferents fonts consultades convenim que més d'un milió d'euros es va pagar, en qualsevol cas un preu fora de mercat.
Déu-n'hi-do. I bé, i a partir d'aquí, Jordi, les conseqüències penals que d'això se'n puguin derivar, és la pregunta de sempre, eh?
Fa que aquests diners
tornin un altre cop a les arques del Barça o aquests diners s'han difuminat?
No, al final, vaja, si no és que la sentència explícitament obligués a una mena de, no sé si és la paraula correcta en català, però a rescabalar aquesta quantitat, jo crec que això ja s'haurà difuminat i simplement la sentència que pugui haver-hi es quedarà en una sentència de les habituals, diguéssim. S'ha de veure, però, perquè, ja et dic, s'ha anat allargant la instrucció, la investigació dels Mossos està sent molt, molt complexa, molt llarga. S'havia d'acabar la instrucció, en principi estava previst que s'acabés a finals de l'any passat, però s'ha prorrogat, com a mínim n'hi ha per fins a l'estiu, com us deia, perquè al mes de maig hi ha d'haver una nova tongada de declaracions. Per tant, tot el que ha anat sortint ha estat a través de filtracions periodístiques i de la publicació de les declaracions davant del jutge, però clar, fa difícil es fa difícil saber com pot acabar tot plegat. Hi ha aquesta imputació, hi ha unes proves, hi ha uns informes, però veurem, no? Tampoc m'atreveixo perquè en qüestions que encara estan sub judici,
evidentment.
Periodísticament també hem de ser molt, molt prudents.
Molt bé, Jordi, no t'ho preguntava perquè en aquest país, quan hi ha casos de corrupció diversos, l'última cosa que es pregunta és, i els calés tornaran? I en la majoria dels casos aquests calés s'han difuminat i ningú més sap on són, no?
Tu has dit.
Molt bé.
Molt bé, ara estava mirant la pàgina de Facebook, i és Twitter, no, Twitter els hi ha tancat el compte, a qui sigui, però està
sí,
el compte
sí,
tancat, però en canvi Facebook sí que està obert.
Les pàgines de Facebook, algunes continuen.
Amb 4.700 seguidors.
Exacte, m'agrada. Sí,
hi havia una que es deia Respeto y Deporte, que fa molta gràcia perquè utilitzava la paraula respeto. I de fet, amb aquesta de Respeto y Deporte, hi va haver... És a dir, perquè per una banda el Barça tenia contractada aquesta empresa, però de portes en fora, quan hi va haver tot l'embolic de la sentència del procés i tot, bé, que és més que un embolic, però el Barça de portes en fora es manifestava en favor del diàleg, d'una resolució pacífica del conflicte, en contra de la sentència, etc. I ho feia utilitzant unes paraules que eren idèntiques a les d'aquestes pàgines o aquests comptes de Facebook que després publicaven informacions difamatòries. Com? Justícia, respecte, esport, fins i tot hi va haver una... Es va desplegar una lona en un partit al Camp Nou que pretesament era de suport als encausats i que utilitzava aquestes paraules, diàleg, respecte i esport. Crec que eren aquestes tres, ara us ho dic de memòria, però és una coincidència de la qual alguna vegada amb l'Adrià n'hem parlat i que és una coincidència que és massa coincidència.
Ja.
No sé si se t'entén.
Perfectament. Molt bé, Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos i il·lustrar-nos coses que se'n sent a parlar moltes vegades, però desconeixem el fons de la qüestió perquè implica que hi hagis d'entrar precisament en allò, pràcticament a submergir-t'hi, per entendre d'on ve tot plegat. Gràcies, Jordi.
Aquesta és complexa.
Una abraçada
gran. Bona Setmana Santa a tothom.
Adéu-siau.
Adéu-siau.